Este tablero se puede comprar en Amazon por 20 dólares.
Es una inútil.
Yo no estoy loco, yo soy la locura enloquecida.
Quina justícia divina, transgredit.
És un pseudònim que jo vaig adoptar fa molts anys.
Pics, pallerics, cama torta i becaric.
El paper de la coloneta és molt difícil.
És per això.
El conte va d'un escriptor que sempre parla molt de pressa, en general, i que per aquest motiu sovint s'entrebanca.
Tots així som els Solament, som a Catalunya Ràdio. 14a hora de programa d'aquest cap de setmana. Laura Serra, Anna Pérez Pagès, què tal? Bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia, ben trobat.
Elles són les dones de culte. Realment, avui us hem d'agrair molt que estigueu aquí perquè la gent que us dedica al món de la cultura és un cap de setmana, són dies molt intensos, el mes de juliol. Venim de festivals, Cruïlla, Vida, Grec,
Canet, Rockfest.
Avui aquí el peu del canó.
Aquest cap de setmana.
Molt intens. Com estan, com us munteu la gent aquests dies?
Bueno, jo treballo el diari, o sigui, l'agenda vol dir treballar.
Es diu bàsicament Tetris. De debò que és un Tetris, que això acaba a vegades a 9:45, llavors això comença a les 10, llavors arribo a mitja hora i llavors et poses un sopar el dia que l'obra acaba abans de 11:15. De veritat que la vida és un Tetris fins al 31 d'agost.
Doncs com que tenim molta teca, vaig al gra. Heu fet mai twerking?
No, bé, ahir una mica... Sí,
no?
Ara t'ho explicarem en detall.
Amb dificultats, eh?
Amb dificultats. Era la vostra primera vegada fent twerking.
Sí. El nostre primer twerk.
Va ser molt... Va.
A veure, Júlia Bertran i Anna Tinsilla, benvingudes al Suplement.
Sí.
Com
bon
esteu?
Bon dia.
Bé. Tot bé?
Gràcies, sí.
Esteu radiants, deixeu-m'ho dir
així. Mira que bé, escolta'm.
Esteu radiants, teniu una cara de satisfacció al damunt, perquè elles dues protagonitzen una obra, Ací bailant les putes, en van parlar la setmana passada amb el Pau Roc aquí al Suplement. Tot això forma part de l'espai brossa dins d'aquest marc del Festival Grec. És una obra on la Júlia Bertran i l'Anna Tinsilla comparteixen escenari bàsicament ballant i fent twerking d'alguna manera o fent també participar tot el públic?
Hi ha una mica de tot, sí. Ballem twerking, el públic també, expliquem històries... Hi ha una mica de tot.
Sí, és un pequeño juego.
Teniu agulletes o no? I esteu tan acostumades que...
Bueno, no. Estiramos. Realmente hacemos menos ejercicio de lo que nos esperábamos.
Sí, és veritat. Balla potser més al públic que nosaltres.
Imagina't.
No volem aquí fer por, eh?
Què és això de Ací bailen les putes?
Què és això? Bona pregunta.
És una obra de teatre? És un acte interactiu entre públic i...
Mira,
i és una classe directament de twerking per iniciats?
L'altre dia, que em va emocionar molt, una dona gran va sortir de l'obra, era la prèvia, i era una dona que potser tenia uns 70 anys, no sé, 60 llargs, i em va venir i em va dir... Mira, nena, no sé què és això que heu fet, però jo vull tornar a ser jove.
Ai, mira, per
escolta'm,
favor.
Que bonic. Jo, ja, allà. I llavors, què és? És una combinació de diferents formats. Hi ha una classe de twerking, també hi ha com una mena de conferències, hi ha això, no? Un storytelling, no? una explicació d'històries personals, és una cosa, teatre documental, íntim, però al mateix temps és lúdic i festiu, reivindicació, celebració...
Anna, explica'm què és el twerking.
El twerking es un movimiento de la pelvis hacia adelante y hacia atrás. Y nosotros, por ejemplo, dentro de las clases que damos, lo llamamos twerk y booty dance, porque no solamente nos enfocamos en este movimiento, sino también en todos los movimientos de la pelvis, la cadera y los glúteos. Uh-huh. Yo aprendí este estilo por Kim Jordan y soy una profe certificada de su estilo. Entonces, esto es un poquito lo que hacemos.
¿Qualsevol música es bona per ballar twerking?
Sí.
Per això, per exemple, Puja Puja en Fran. Això ens serviria, per exemple...
Sí, claro.
Molt bé, això és el punt de partida. D'acord, l'Anna és professora de twerking i tu, Júlia, com arribes de la conclusió que d'aquí això es pot transformar en una obra de teatre?
No sóc jo qui tira la primera pedra, sinó que és el Pau Roca i la companya Sixto Paz, que un dia m'envien un missatge. Has pensat en algun moment a fer una obra del llibre M'estimes i em times, que és aquest llibre que vaig fer l'any?
On parlaves de l'amor romàntic, l'intentaves desmitificar una mica, també partint de vivències personals.
Mhm. I aleshores vam quedar un dia, vam començar a posar coses en comú, i entre el que vam parlar...
Tu ets alumna de twerking, feies
sí,
classes.
Sí, amb la Kim Jordan i amb la Anchi durant uns mesos. I llavors els vaig dir, mira, també estic fent twerk, i al final vam estar com temps parlant els quatre i al final es va incorporar l'Anxi i el llibre és un punt de partida, però...
Què té a veure el twerking amb l'amor romàntic?
Mira, jo crec no tant el twerking amb l'amor romàntic, sinó és amb aquesta intenció de trencar la mirada patriarcal amb què ens han explicat el món. Llavors l'amor ens han explicat des d'una mirada patriarcal i el ball també. I aquest tipus de ball que és molt sexual, sempre se'ns ha dit que denigra les dones. Doncs no, perquè nosaltres també som éssers sexuals i també volem disfrutar de la nostra sexualitat, no? I l'amor i la idea de l'obra és trencar amb aquesta mirada patriarcal amb què ens han explicat el món.
Claro.
El twerking, creieu... No, digues, Anna, perdona.
Claro, yo lo que quería agregar es que, aparte de todo esto, también creo que el amor, si nosotras nos vemos como seres no sexuales, que es todo esto lo que el patriarcado nos ha enseñado, cuando vamos a amar o compartir algo con nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro día a día con otra persona, si no lo vivimos desde nuestro centro y desde nuestro amor propio, ¿cómo vamos a poderlo compartir con otra persona? Entonces creo que está todo relacionado.
¿El twerking genera el masclisme o el combat?
Todo depende de la intención de cómo lo hagas.
El twerking no genera masclisme. Pot servir per combatre'l, també pot servir per alimentar-lo. Com tot, vull dir, un ball no és masclista, és la mirada, no, que s'hi projecta sobre aquest ball, la que pot ser masclista.
En aquí va les classes de twerking, hi van homes, hi van dones, hi van homes, dones joves, dones grans, hi ha de tot.
Yo he llegado a tener en mi clase una mujer de 74 años y también doy clases a adolescentes. Mayoritariamente van mujeres, pero queremos que vengan más hombres también porque creemos que es importante.
Vinga, homes, animeu-vos.
Els homes no ballem twerking, per què?
Yo creo que por toda la carga cultural que tenemos, el estigma, si mueves el culo de esa manera, entonces ya directamente se te etiqueta con...
No, però espera't un moment. Jo et diré que sóc incapaç de moure el cul com fan.
Claro, pero precisamente por eso vendrías a aprender. Es que nadie nace aprendido. Y de eso se trata, aprender.
Sí, però hi ha un mínim talent. És a dir, els homes no ho tenim més difícil que les dones en aquest sentit.
No. Mira, te cuento. Los hombres no tienen esta grasita acá arriba de las piernas, en las caderas, que nosotras tenemos, el cuerpo femenino tiene evolutivamente para parir, para criar y todo esto. Entonces, un hombre puede mantener ciertas posiciones haciendo twerk durante más tiempo que un cuerpo, o sea, no, un cuerpo masculino puede mantenerlo más que un cuerpo femenino. Entonces...
No tens excusa.
Lo siento, no.
Ho he intentat, però no.
I per on hauria de començar?
Pues primero que todo...
És que m'està interessant molt.
T'està aixecant,
Roger. Per on hauria de començar?
Primero... Has de començar a veure l'espectacle, que sí, et fas una primera aproximació.
Ara hi haurà un retrat aquí de l'Anna i de la Laura, perquè tenen moltes coses a dir, però per on comencem?
Mira, yo creo que tenemos que empezar por reconocer de dónde viene, porque así entonces nos ponemos en este marco y podemos quitar toda esta mirada patriarcal. Y después es entender que tienes un culo. No. Y que funciona y que sirve para algo más que para sentarte.
Que no es una prolongación de la esquina.
Exactamente, que lo tienes. Que no, que no significa que sea grande, pequeño, carnes, no. Lo tienes.
No, poder fer twerking no té res a veure amb la forma del teu cuerpo.
Exactamente, no. Ni del cuerpo ni nada. Simplemente es un poco a poco. Entonces, primero reconocer que lo tienes. Y después de que lo tienes, entonces, cuando ya ubicas el culo, los glúteos, ubicas la pelvis. Y entonces, cuando ubicas la pelvis, dices, ¡ah!
Y ahí,
¡eureka!
Endavant i enrere i ja ho tindria.
Exactamente. I ja després és pràctica.
Sisplau, ha arribat el moment de jo retirar-me d'aquest... No, Anna i Laura, vosaltres dos, ja heu tingut l'oportunitat d'anar a veure aquesta Cibele en les putes. Feu-me, sisplau, una reflexió, perquè em dieu que vosaltres no havíeu fet mai twerking, però us hi vau trobar allà, no?
Clar, sí, i sense saber que hauríem de participar mínimament de l'espectacle, però clar, va molt més enllà d'una classe de twerking, en realitat. Clar, parteix del llibre de la Júlia, però és la llavor, diguem-ne, no? Ja, si l'has llegit, sí que hi ha petites històries, il·lustracions que també sorgeixen d'allà, idees, però, clar, el relat és molt més... Jo vaig trobar més autobiogràfic, fins i tot, no? En el moment més emotiu, jo vaig veure gent molt emocionada quan vosaltres explicàveu les vostres històries, que al final no deixen de ser històries personals que es traslladen al col·lectiu femení, no? De la mateixa manera que serveix per deconstruir, diguem, la construcció social de la feminitat o del sexe, de la mateixa manera que es deconstrueix aquest ball, no? Que relacionem molt a la Miley Cyrus i aquell cul enfilat allà, diguem, cap a la zona genital d'un home, i no necessàriament el twerking va enfocat cap allà, no? Sinó que és l'empoderament pròpiament de la dona, no?
Clar, a mi la sensació aquesta de deconstruir tòpics, sobretot, i això ho fèiem amb el llibre, la Júlia, de posar l'èmfasi en la mirada. Quina és la mirada? Quin és el relat? I, per tant, com l'hem viscut i com l'hem interioritzat nosaltres? ho explico perquè no ho hem dit, l'Espai de la Seca està jugat sense butaques, és a dir, no és una escenari a la italiana, estan totes estretes, per tant, ajuda aquest espai diàfan a moure's, a seure, elles es van passejant, es van interpel·lant, són elles dues soles a l'escenari, molt en primera persona, com deies tu, i la gent això, la sensació que hi va participant, que la interacció és total, que la mirada als ulls, que formes part, diguem-ne, d'un empoderament al qual et conviden a participar i que a mi això em va encantar. I també vaig pensar, ostres, en quin punt, és a dir, havent llegit el llibre, i jo ho he dit mil vegades, soc molt fan d'aquest llibre, d'aquesta proposta de la Júlia, que va fer que fa 2 anys ja, del Màstimes i Amtimes. I com arriba, és a dir, com arribes tu a l'Anxi i les històries, les coneixies, les seves històries?
No, no.
Van anar sorgint? Perquè, clar, realment encaixen com...
La veritat és que va ser pura intuïció i pell. O sigui, jo l'Anxi la coneixia d'un parell de mesos perquè feia la baixa de maternitat de la meva professora, de la Quim, i va venir l'Anxi, i no ens coneixíem més enllà d'això, de 2 mesos de classes, però ni una birra després, saps? I quan vam començar amb aquest procés amb el Sixto Paz, va ser com, mira, jo amb l'Anxi vaig tenir com una connexió especial de pell, i la vaig trucar un dia, ho explico a l'espectacle, la vaig trucar amb certa por de dir potser ni se'n recorda de mi, i la tia, o sigui, no va dubtar ni una mil·lèsima de segon, va dir sí.
I des d'aquell moment... Se va fer teatro.
Des d'aquell moment va ser entrega total, les dues, va ser molt bonic com va entrar l'Anxi en tot aquest procés, perquè de cop allò va esclatar. Clar, perquè també s'ha de dir que a l'inici era el Jan i el Pau, que són de la companyia Sixto Paz, i jo. I és que són dos homes... No? que em sembla fantàstic, meravellós, i jo els estic superagraïda, dos homes que diuen, va, volem parlar d'això, ens atreiem a parlar d'això i creiem que és necessari parlar de tot això. No?
Com reacciona el públic? Perquè suposo que va veure un espectacle una mica inesperat, no?, amb el Castro
sí.
Allà.
La gent està una mica atemorida al principi.
Sí, sí, fa una mica de por.
Jo no l'he vist, i ara us estic sentint, i m'estic morint de ganes de venir. Vull dir, jo crec que la gent que ens està escoltant des de casa també està tenint aquesta sensació. Han de saber que no hi ha entrades ara, no?, perquè està tot esgotat pel grec.
Però a l'octubre tornem a la seca.
Ja estan a la venda, les entrades. Sí.
Com reacciona el públic?
Jo crec que entra una mica atemorit perquè a la gent li fa por això de participar. No, la gent està acostumada al teatre a seure, mirar i cap a casa.
Jo sóc el primer.
Aquest teatre no va d'això,
saps? No, fer el ridícul. És a dir, que també té un punt de treure't de sobre els complexos, no? També va una mica d'això, l'espectacle.
Totalment.
Apoderar el cos, no?
Sí, sí. Claro que sí.
Però jo al principi faig un petit speech i dic, siguem vulnerables, compartim la vulnerabilitat, som fràgils. Això és molt important en aquesta obra, no? Per tant...
Alhora suposo que us ajuda a vosaltres, que no sou actrius professionals, a dir, jo no faré d'actriu professional, jo us vinc a explicar una història personal i la meva vida, però no espereu interpretacions shakespearianes, no? Sí, imagino que també t'ajuda.
Jo he de dir que recordo, ho vaig explicar, Júlia, vaig explicar la nit que la Júlia Beltrán em va dir, Anna, mira, és que t'ho vaig explicar, encara no s'ha dit, però faré una cosa...
I ara farem batalleta, no?
O sigui,
ara...
Sintonia
batalleta, Francis, sisplau, perquè sí.
Un moment, té molt a veure amb la gènesi del projecte, en qualsevol cas. I diu, farem una cosa, era de nit, estava a un bar, era tard, i hi havia emoció a l'ambient, i ell diu, que farem una cosa, però que estic com una cabra, que m'he tirat a la piscina. És a dir, la sensació de bogeria creativa era absoluta. Em va parlar de l'Anxi, la meva profe de twerk i tal. I clar, m'ho explicava i pensava, què farà? Què farà? I el que ahir, quan sortia a l'espectacle, vaig pensar, bravo vosaltres per haver-li, perquè clar, entenc que hi ha molta feina aquí també del Jan de dramaturgia, de lligar tots els temes, d'on anem, cap on venim, no? A nivell de posada en escena teatral, que és increïble, vull dir, val molt la pena. De totes maneres, l'Anxi s'hi esforça molt, he de dir, perquè ella ho diu com si tot fos fàcil i natural. Però llavors hi ha un moment que diu... Que això d'estar recta...
Micro.
Sí, no et sentim.
No l'entiendo, Anxi, si no ho entenc, no ho entenc. O sigui, com pot estar això dur i això tou?
Cultó no? I panxa dura.
La panxa dura, llavors... Bé, realment s'aprèn així, no?
Anna, s'ha intentat.
Vaig a seguir practicant.
Costa d'interpretar. Claro. Molt bé, doncs tot això ho trobareu en aquest espai seca, però l'octubre tornarà, ara està tot venut. Si teniu la sort de tenir entrades, doncs ho celebrem. Si no, sapigueu que l'octubre tornaran. Dit això, tanco un moment aquest capítol, però us quedeu aquí, Júlia i Anna, sisplau, perquè, a més, la Júlia també és una especialista en cultura i segur que ens pot ajudar. Aquest ha estat un cap de setmana eminentment musical. Kylie Minogue al Cruïlla. Com ha anat això?
No, no, cala i posa música, sisplau, per favor.
L'Anna està...
Això és so directe, no? Vull dir, això és el concert, no?
El que ve directe és l'Anna del Cruïlla.
No, exacte, jo directament... No, va ser un tros de concert espectacular. La gent es va volcar. La Kelly es va canviar 5 vegades de vestuari, en plan diva, gran muntatge, impressionant posada en escena, l'escenografia, hi havia fins i tot dramatúrgies de moments, els ballarins, un equip coreogràfic. Va ser realment, per mi, el gran concert del Cruïlla, sens dubte, i el que la gent més esperava. O sigui, tu estàs escoltant, cadascú tindrà els seus gustos, òbviament, però a nivell internacional, i la Kelly ara estava mirant, no fa tants anys que no venia a Barcelona, crec que fa 4, 5 com a màxim, però realment havia una energia, unes ganes de saltar i ballar. Llavors, amb Kylie passa una cosa, que és com quan van venir també els Pet Shop Boys al Cruïlla mateix, fa un parell d'anys, que és, ostres, temazo, hitazo, temazo, i te les saps totes, i te n'adones que les cantes totes, i és un festival. Realment ahir va ser el gran moment de Kylie, estava impressionada.
I que a vegades amb aquests grans artistes internacionals no sempre compleixen totes les expectatives que generen,
totalment,
no?
Totalment, i ella estava molt bé a nivell de ball, a nivell de veu, una dona de 51 anys i 1,53 m, que ho va donar tot a l'escenari. Puc fer un incís? Mira, ho acabo d'així pensar... Allò que fan els artistes a mig concert, ella estava emocionada amb la reacció del públic de Barcelona, jo crec que sempre ho diuen tots, no? Thank you, Barcelona. Però, concretament, va dir, tinc una flor per donar a algú del públic, de la primera fila, i llavors li va donar a una noia, i una noia joveneta, 20 anyets amb ulleres, i li va dir, té, és per tu. Diu, mira, saps què? Puja a l'escenari. I va pujar. La nena emocionada, amb llàgrimes als ulls, es deia Laia. Laia, 20 anys, primeta, baixeta, cabell llarg. Si ens estàs escoltant, Laia, m'agradaria tant, però tant. Laia o algú que estigués amb la Laia o que conegués la Laia, perquè va ser el dia de la seva vida.
9-3-2-0-7-4-4, 9-3-2-0-7-4-4, Laia, truca'ns al telèfon del directe, que et volem saludar.
Volem saber
i a veure què has fet amb
dir
aquella rosa o aquella flor que et va donar la Kylie Minogue.
I què li vas dir a la Kylie? Li va dir alguna cosa a l'orella i la Kylie es va emocionar gairebé fins a les llàgrimes.
Doncs Laia, si ens estàs escoltant, la podem localitzar, 9-3-2-0-7-4-4. Kylie Minogue, un dels grans reclams, però n'hi va haver més. Això és Zaz.
Això és Zaz. Ella és Isabel Guefroy, però la coneixem tots com a Zaz. De fet, va debutar aquí a l'Estat espanyol el 2014, també al Festival Cruïlla, i ara tornava amb aquest tema que, de fet, he de dir una cosa, el va cremar molt aviat. Saps què dius? Em guardo el tema bo per final de concert i acabo a dalt. Doncs jo he portat mitja hora, tres quarts, i pam, surt aquest, que és el tema que la gent bàsicament corejava, i es va notar un efecte... Ah, ja ha tocat el tema, vaig tirant. I es va com mig buidar, us ho dic de debò, es va mig buidar el festival. Dient també en aquest context que podríem dir que és una mica l'esperit també Cruïlla, una cosa de bon humor, bon rotllo, tranquil·litat, poca gent, un 95% de barcelonins i de Rodalies diuen que té, en deia el Jordi Herreruela l'altre dia, el director, i que té aquesta cosa de que et vas trobant, que vas ballant, desinhibida, és un altre ritme de festival.
Què és això? M'agrada molt.
Garbage. Doncs 20 anys ja tenen els temazos també, els grans hits de Garbage, que dius, ostres, aquesta cançó. Hi ha segons quins festivals que et fan com replantejar el tema d'edat, no? La Júlia va dient que sí.
Sí, sí.
Tu n'has viscut molts de festivals.
Sí, però aquest any me'ls estic perdent tots.
Per això, per la culpa de la...
En aquest sentit.
Per culpa de la teva edat. Queixis, no
et queixis. Som dos.
Tant twerking.
Tot no es pot, ja ho sé.
Doncs això, era un gran grup de la dècada dels 90, la banda de la Shirley Manson, que va fer una mena... crec que és l'únic concert que va fer ahir a l'Estat espanyol, el llançament del versió 2.0 d'aquest 20 aniversari. No era ahir, que consti, era abans d'ahir. També era un grup molt esperat, eren els Fouls, que estaven tancant una mica la sessió abans de DJ Amable ahir dissabte. Hi havia molta gent a l'espera de la presentació d'aquest disc, que porten, de fet, 5 anys presentant i fent gires, omplint festivals, i he de dir que Yanis Filipakis, el líder d'aquest grup britànic, és una barreja curiosa a mig camí entre Joan Sureda i Pep Ambrós. Aquí ho deixo, mireu la foto i ho comprovareu.
ja devia ser altes hores de la matinada, eh?
He de dir, això no es veu a la ràdio, però...
Aquest concert
que, està ballant... No, perdona, aquest va ser un gran concert. Després va venir Love of Lesbian, fins i tot, encara. Imagina't. Però Paro Festellers, si no els coneixeu, és que molta gent allà em deia... Ostres, què bé que sona això? Dic, home, és Paro Festellers, és electro swing, i si no els coneixeu, sí, feu-vos una playlist, us animarà el dia i el diumenge, tio.
Ai.
Mira, Roger, no, sí, per l'orella et portaré el proper dia a la Festivals, home.
Ui, sí, Paro Festellers, està molt bé, però d'acord, vull dir... molt bé, tot això deixa'm també que molta gent aquest matí, clar, ens hem posat a les 6 del matí i ens escoltava tan bon punt sortia del festival del Canet Rock, perquè és el punt en què ha clausurat el Canet Rock. A part, també hi ha hagut el Vida, hem sentit la crònica de l'Olai Mercè, un festival fantàstic, amb alguns impediments aquest any o amb alguns contratemps, com la pluja o com la fonia de Beirut.
Ha plogut a tot arreu.
Ha plogut a tot arreu, sí, però a vegades va ser una anhelada d'aire fresc que no va durar gaire perquè...
Aire xafogós, horrorós.
Sí, aire xafogós. A veure, Laura Servets, que portes un llibre amb entusiasme, també.
Sí, exacte, i que més lliga amb l'espectacle de Les putes, és Saps que ho vols, de la Kristen Roupanian. No sé si us sona.
No?
És un llibre... hi ha un relat, és un llibre de relats d'una nord-americana, i el relat més conegut va sortir fa un parell d'anys perquè es va publicar al New Yorker i es va convertir en viral.
Ja
no sé us sona d'això.
Sí.
I explicava la història, una mala cita convencional, no? La història d'una noia de 20 i pico, una estudiant universitària, que acaba sortint amb un paio de 30 i pico, flirtegen, acaben anant al llit, i arriba aquell moment que ella diu, ostres, que aquest dia no m'agrada gens, no voldria tenir relacions amb ell, però ara també anar enrere no m'atreveixo. Allò, per por, per vergonya, per orgull, i va dir, bueno, pues que passi com més ràpid millor, i ja està, matem-ho. I explicava, condensava en un relat curt, doncs, les relacions d'avui, no? El que són les vergonyes, expectatives, les debilitats, les febleses, la manca de sinceritat en això de la professionalització de les cites d'avui en dia, i va ser un boom brutal. Es va convertir en viral al cap de 3 dies, i, a més, com que també apareixia en el context del Me Too, també hi va haver com una mena de batalla de visió d'elles i visió d'ells, no? Ells diuen, però si la culpa era d'ella perquè no deia el que sentia, i elles deien, però és que et trobes en una situació que a vegades fas coses que no voldries fer i que estàs pensant que no sents, però que les has de fer, no? Hi va haver com una mena de debat molt bèstia. Mm-hmm. Doncs aquest és un dels contes que apareix dins d'aquest recull, i tots una mica retraten aquesta situació, no? Les identitats, les distàncies entre el que estàs sentint, el que hauries de sentir, el que vols sentir, el que dius, el que voldries dir, el que et sents dient, i normalment guanya no el que sents, sinó acabes dient el que creus que hauries de dir perquè l'altre penses que vol sentir. O sigui, tot aquest embolic...
Estic marejant només de pensar-hi.
Tot aquest embolic...
Jo t'entenc perfectament, Laura.
Identitats que tothom ha viscut i ha sentit i trobes perfectament escrites, i a sobre amb un to que la majoria de contes s'acosta al terror. És molt fan de Stephen King, i la veritat és que el primer conte que comença és la història d'una parella que acaba sotmetent psicològicament i sexualment un seu amic que s'ho ha deixat amb la parella, i és bestial i fa moltíssima por, i acaba amb un altre relat d'una noia que li encanta mossegar i aconsegueix passar, quan és petita, mossega, sí, i tal, aconsegueix passar 20 i pico d'anys sense mossegar, però és que al final el seu instint acaba superant...
acaba mossegant.
Sí, les convencions socials.
És una apologia a la solteria, entenc, eh? Perquè és el que convida a...
En realitat no, però és una descripció del món en què estem, una mica. Sí.
He de dir que l'altre editorial sempre és, per mi, garantia de qualitat, eh? I a més sempre encerta. Aquest relat es fa viral i al cap de 2 dies tens aquí el llibre de contes, vol dir que molt bé.
Tot això de mossegar t'ha cridat l'atenció, eh, Anna?
Jo no, i les ungles, bàsicament, no. Ja, fins aquí.
Acabem amb una expo al Manac, Laura.
Clar, també una exposició, podríem dir, pop, no? Una exposició d'aquelles que tothom ha de veure, més dura fins a finals d'any, per tant, hi ha temps. És la primera retrospectiva que es fa de l'Oriol Maspons, i que, per tant, permet recuperar tota la trajectòria d'un d'aquests fotògrafs, grans fotògrafs del segle XX a l'Estat, que va renovar la fotografia als anys 50 i 60. Són 530 fotos, per tant, s'hi ha d'anar amb temps. Són, això, mig miler de fotos de les 7.000 de tot el seu arxiu. I ja des de fotografies del seu àlbum familiar, i per tant ja et permet intuir que ja tenia una mirada molt especial quan estava fent fotografies de Barcelona i buscant aquesta llum i aquests clarobscurs, i fins al glamour de la Goig Divin, tots els retrats que coneixem de Tusset Street i de Boccaccio, etcètera, no? Doncs tot això hi entra mig. Hi ha molt reportatge per encàrrec. Ell deia, no em retrateu, quan preparava l'exposició, quan encara estava viu amb en Pepe Serra, no em retrateu com un paio que va pel carrer i va fent fotos a l'atzar. No, jo treballo per encàrrec. i ell defensava la fotografia útil, que vol dir la fotografia que documenta una història o la fotografia que serveix per vendre, no? Ell va fer també molt reportatge publicitari. I, per tant, trobarem les dues coses, des de reportatges, per exemple, gonzos per l'Interviu, que era l'època en què esclaten les revistes aquestes il·lustrades, o, per exemple, les Riuades del Vallès, o un reportatge que posava en dubte que la boxa de Barcelona fos realment... O sigui, plantejava que era pressing catch, no? Que estaven fingint, en realitat, i que estava tot pactat. Això, reportatges des de molt la Twiggy, no? L'aparició de la Twiggy, de les noves models, del nou model de dona que esclatava cap als 60-70, i també en un context en què Espanya estava evolucionant i estava canviant i s'estava convertint en una societat de consum.
A mi em fa molta gràcia també això, aquest èmfasi en el context de fotografia útil, no? Que reflecteixi, que doni.
Tornem al grec. És que m'està passant una cosa després de conèixer la Júlia i l'Anna. És que estic fent força amb el glúteo de la cadira.
Molt bé, veig inquiet.
Estic intentant trobar el cul, perquè m'he quedat amb això de saber que tens cul.
I saps que pots fer-ho amb banda i banda? Dreta, esquerra, jo deia com? Que dreta del cul, esquerra del cul.
Preescolar, no?
Prepar. A veure, Anna, va, acabem, tornem amb el grec.
Va.
Última recomanació. En aquest cas, el grec.
Sí, amb una mica de ritme bàsic, perquè tornem a ballar. No ballen així les putes, balla així la, deixa'm dir-ho bé, Nora Shipomio. Us la recomano molt, no sé si l'anireu a veure. Veig que sí, veuen la Julia Lanchi. Òbviament, és una coreògrafa, intèrpret, fa anys, té molt d'èxit als Estats Units. Ella és de Zimbabwe, actualment resideix a Nova York. I sempre ha fet com peces que giren al voltant dels estereotips de gènere i racials. Ritme trepidant, ple de música, he vist imatges i realment ho dona tot a l'escenari. Seran tres funcions, de fet és la primera vegada que es pot veure la trilogia dels seus tres muntatges. Punk, 100% pop i niga, i es poden veure en dues funcions, és a dir, dilluns i dimarts a la sala Hiroshima de Barcelona. Una proposta per veure una de les coses més allò alternatives i que criden més l'atenció així en petit format del Festival Grec d'enguany.
Anna Pérez Pagès, Laura Serra, Júlia Bertran, Anna Chinchilla, moltes gràcies per haver-nos acompanyat totes quatre. Molta sort amb aquest projecte. És una qüestió que ha causat sensació també a la xarxa. A Se Bailan les Putes ens pregunten on poden fer classes amb tu, Anna.
Jo m'ho estava preguntant.
Jo també. Fem-ho. Hi haurà overbooking a partir de les seves classes.
Ja hi ha overbooking.
La Mireia, a través de Roba el Suplement, digues.
Clar, no, ja hi ha overbooking.
Ja voy a...
No, claro.
No prefereixes no dir on poden fer classes?
No. Jo doy classes en diferents sitios, en el CC de Drassanes, també en Gràcia, en un espai que se llama Espai La Tregua, en el Born, en un espacio que se llama RAI, y también doy en el CLOT, pero este es para adolescentes específicamente, y es un proyecto que está dentro, pues lo hacemos con Aquí Te Escoltem y Servicios Sociales del barrio de San Martín. Pero pueden encontrarme en mi página web, twerkyourlife.com o anachinchilla.com, más fácil.
twerkyourlife.com.
Com portes el cul, Roger? Estàs aquí practicant o no?
No, va.
Te vas a apuntar a una de les classes, jo
sí,
te veo, jo te veo.
Sí, però classes individuals i allò lent i...
No, la comunitat és lo más importante en esto.
Va, moltes gràcies a totes quatre. Fem una pausa i arriba el dominical amb el Gerard Jubany, que sí, m'ho el lío. Fins ara.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Dissabtes i diumenges de 6 a 1. Amb Roger Escapa.